Bon dia. Les residències reclamen més ajudes per part de les administracions i més empatia cap als seus usuaris.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Molta por pel desconeixement que hi havia, una mica també lligat a que, bueno, vèiem que hi havia morts, els símptomes eren molt variats, no teníem testos i per mala sort doncs, la residència va ser una de les primeres, de fet la primera de la comarca.
És la directora de la residència d'Altura d'Olot, Eva Carrera, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Aquestes són algunes de les reclamacions que es fan des dels centres de gent gran 3 anys després de la pandèmia. Un dels centres que més va patir les conseqüències del Covid a la nostra comarca va ser la residència d'Altura. 3 anys després hem anat a parlar amb responsables del centre, usuaris i familiars perquè ens expliquin com recorden aquella primavera del 2020 i com estan a dia d'avui. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars, com sempre, d'aquest dilluns 20 de març de 2023.
El dia en 4 minuts.
I comencem parlant de les eleccions del 28 de maig. Un dels portaveus de la CUP a l'Ajuntament d'Olot, Jordi Gasulla, serà el candidat de la formació a les eleccions municipals. El partit ha reivindicat un projecte col·lectiu i ha rebutjat qualsevol meni de política personalista.
La CUP és una organització assembleària que treballa per un projecte col·lectiu i amb això volem continuar posant èmfasi. Comentar que aquestes setmanes estem fent jornades programàtiques.
En la mateixa línia passem d'Olot a Santa Pau perquè Ignasi Grabolosa encapçala la llista de Junts per a les eleccions municipals del municipi. En el seu programa parla d'obrir l'Ajuntament del poble, de trindre la gent gran i d'envellir el nucli antic.
Li hem de donar atractiu, l'hem de jardinar, l'hem de posar mobiliari urbà, hem de fer que la gent, quan vingui, no vingui i marxi, perquè no hi ha res, sinó que vingui i pugui viure-ho. Hi havia més vida abans que aquella trossos que ara, que és una postal.
Les preses inverteix una part important dels pressupostos en eficiència energètica. Ho farà amb una instal·lació fotovoltaica al Centre Cultural. Ho ha explicat l'alcalde de les preses, Pere Vila, en una entrevista al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió.
La instal·lació fotovoltaica del Centre Cultural, que això forma part del PUOS, que és a dir, el Plan Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat, que pertany a l'any 2024, és a dir, et permet fer-ho abans, però no tindràs l'ajut.
L'Associació de Veïns i Veïnes del Morrot, per la seva banda, disposa d'un nou espai per dur-hi a terme la seva activitat. L'Ajuntament d'Olot i el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona han arribat a un acord per cedir el fins ara local del CECAM al servei de l'Associació de Veïns i d'altres entitats que s'hi sumaran aviat. La regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olot és Imma Muñoz.
El que es pretén és que en aquest local hi passin coses, hi hagi xarxa, hi hagi cohesió social, es faci barri i, en definitiva, la gent pugui tenir un espai on gaudir.
En esports, pas enrere de la Unió Esportiva Olot en la lluita per la permanència. El Lleida Esportiu va ser molt superior i es va endur la victòria amb un gol al final de cada part per 0-2. Els olotins van encaixar la segona derrota consecutiva i es van allunyar a 5 punts del playout el dia que hi va haver la millor entrada de la temporada a l'estadi municipal, més de 1.000 espectadors. El tècnic de la Unió Esportiva Olot és Albert Blázquez.
El que no pot ser és que perquè no entrin els primers 10 minuts i no empatem, doncs després ja tot sigui un altre cop a tornar al que era, no? És com la setmana passada a Terrassa, després de rebre el gol no et pots enfonsar, has de seguir, és que no queda altre i si no aconseguim això, doncs ho tindrem molt complicat.
En hoquei patins, l'hoquei Olot serà equip d'hoquei Lliga Plata per tercer any consecutiu. Els olotins van guanyar 4-1 al Cerdanyola i van tancar així la permanència a falta de 4 jornades pel final de Lliga. Els de García i Pira van haver de remuntar un 0-1 del descans i ho van fer amb una segona part brillant. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Es torna a veure que aquí la Josep Jou, amb tota l'afició, costa moltíssim que ens guanyin. Hem fet un molt bon partit i molt content per la permanència, pels nanos, perquè estem fent una segona volta molt bona.
I tancarem també l'informatiu sobre les rodes, en aquest cas sobre les dues de la bicicleta, perquè la Volta Ciclista Catalunya tornarà a passar per Olot aquest dimarts i dimecres. La cursa més important del territori català provocarà importants afectacions viàries a la ciutat. La prova travessarà la comarca en dues de les etapes reines de la cursa.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I parlem de la nova T16 disponible des d'avui a les ATM de Lleida, Girona i Camp de Tarragona. La targeta és gratuïta i vàlida fins als 16 anys i permet fer un nombre il·limitat de viatges a la zona tarifària de residència. Els boscos catalans estan al límit i des dels agents rurals diuen que si no plou, la campanya d'incendi serà molt dura. El 2023 ha plogut un 30% menys del que és habitual i la sequera complica les feines de prevenció, com les cremes controlades de sotabosc. Una comissió de l'Eurocambra arriba a Madrid per investigar l'espionatge a l'independentisme. La comissió es va crear per investigar l'espionatge a Polònia i Hongria, però l'escat del Catalangué ha propiciat que els parlamentaris visitessin també Espanya. A la pàgina internacional, UBS paga 3.000 milions d'euros per Credit Suisse per evitar el col·lapse dels mercats. El principal banc suís es queda el seu màxim rival per un preu baix comparat amb el que valia divendres a la borsa, amb un total d'uns 7.500 milions d'euros. I un terratrèmol de 6,8 a l'Equador causa almenys 14 morts, 400 ferits i nombroses destrosses. El sisme, que també s'ha notat al nord del Perú, ha malmès façanes, ha trencat vidres i ha obert esquerdes a les parets de molts edificis.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
A la pàgina meteorològica, avui un dilluns marcat per l'estabilitat en les temperatures després dels ruixats d'aquest cap de setmana, que a la Garrotxa en alguns punts van acumular més de 30 litres. Per tant, una pluja que ha provocat també aquesta mínima baixada també arreu de molts punts del territori català. Pel que fa al temps, a la tarda arribaran bandes de núvols prims que avançaran d'oest a est i deixaran el cel enteranyinat. En paral·lel, tornaran a créixer núvols d'evolució pel quadrant nord-est, és a dir, a l'entorn del Montseny, Guilleries, nord d'Osona, la Garrotxa o el Ripollès. Per últim, tornaran a acumular-se més núvols al litoral, sobretot a la meitat sud. Pel que fa a les temperatures, els valors arribaran fins als 22 i 23 graus, sobretot cap a les Terres de l'Ebre i a les comarques d'interior i a la Catalunya central. Pel que fa a demà dimarts, tindrem una petita novetat en forma de bossa d'aire fred que passarà just per la vertical de Catalunya, però a hores d'ara no sembla que hagi de portar un gran canvi de temps. Alguns mapes dibuixen poc ruixats i minsos a tot estirar de cara a la tarda i pel Pirineu. Veurem com evoluciona la situació.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest informatiu de dilluns 20 de març de 2023 i ho fem parlant de les residències que reclamen més ajudes per part de les administracions i més empatia cap als seus usuaris. Aquestes són algunes de les reclamacions que es fan des dels centres de gent gran 3 anys després de l'esclat de la pandèmia. Un dels centres que més va patir les conseqüències del coronavirus a la comarca va ser la residència d'Altura d'Olot. 3 anys després hem anat a parlar amb responsables del centre, usuaris i familiars perquè ens expliquin com recorden aquella primavera del 2020 i com estan avui. Ens porta tots els detalls en Gerard Puigdemont.
Han passat els anys, però els responsables de centres geriàtrics encara recorden les difícils setmanes que van viure durant l'inici de la pandèmia. Ho explica Eva Carrera, directora de la residència d'Altura d'Olot.
Molta por pel desconeixement que hi havia, una mica també lligat a que, bueno, no, vèiem que hi havia morts, els símptomes eren molt variats, no teníem testos i per mala sort doncs, la residència va ser una de les primeres, de fet la primera de la comarca, i el no tenir els testos doncs, va ser molt complicat fer un bon aïllament dels residents infectats.
Tot i el ball de xifres i la complexitat per certificar que les morts havien estat provocades pel coronavirus o per altres motius, els morts en aquesta residència de la ciutat van superar de llarg la desena. Una de les persones que ha aconseguit superar aquesta fase ha estat el Lluís, un resident de 94 anys, que tot i recordar aquells mesos complicats, transmet una forta resiliència.
No gaire res de bo, però també ho vam passar. Tancat, però tampoc no es pogués aguantar. Així, mirar la tele, A la meva edat no es pot fer gaire res, eh? Me vaig adaptar bé. Amb aquestes coses me vaig adaptar bé.
En Lluís normalment sortia de la residència per anar a veure la seva família d'un dia per l'altre, però va haver de deixar de fer-ho. La seva família, com totes, patia per la incertesa i un cop es van començar a aixecar les restriccions, va començar una llarga gimcana per poder visitar en Lluís. Ho explica el seu fill, Rafel.
Que t'afecta a la vida en general, però clar, en aquest cas allò de dir, ostres, ara no podrem anar a Olot, què passarà, fins quan? I recordo això, que no sé ben bé si eren 2 mesos o així, fins que no vaig poder venir per primera vegada, que va ser allò de fer aquells documents de la declaració responsable, llavors em feien, des d'aquí m'enviaven certificats conforme tenia un familiar pròxim i aquestes coses. Les primeres vegades que anàvem amb mascareta a baix, amb una pantalla davant, o les bates, una vegada aquí a l'església. Després amb el pare també al final el que fèiem era fer-ho des del balcó, que ell com que podia sortir al balcó el saludaves pel carrer.
I 3 anys després, què se n'ha après?
La importància de les vacunes i també doncs, el fet de ser molt prudents a nivell sanitari, però no caure en el paternalisme per fer un bé en els residents, doncs, aïllar-los una mica de la societat.
A dia d'avui asseguren que si tornés a passar quelcom similar, sabrien gestionar-ho millor, tot i que reconeixen que fa falta seguir preparant millor personal d'infermeria i gerocultors i més ajuda per part de les administracions.
Les ajudes s'han donat fins a mitjans de l'any passat, mai han set prous. Sí que com a positiu he de dir que el contacte sobretot amb el centre d'atenció primària doncs, ha marcat un abans i un després i realment hem tingut molt bon suport per aquesta part, però a nivell hospitalari doncs, ostres, reclamaríem també una mica més de suport per part del Departament de Salut i una obertura als hospitals. No? A vegades és això de dir, quan envies a un resident que doncs, té 90 i pico d'anys i veuen l'edat, a vegades doncs, que hi una mica en l'error de dir, ostres, doncs ja és pràcticament un pal·liatiu i no és aquest el cas.
3 anys després de restriccions a les residències, pràcticament només en queda una, l'ús de la mascareta.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, obrim carpeta política, obrim la carpeta de les eleccions municipals del 28 de maig. Ho fem parlant d'un dels portaveus de la CUP a l'Ajuntament d'Olot, Jordi Gasulla, que serà el candidat de la formació a les eleccions del 28M. El partit ha reivindicat un projecte col·lectiu i ha rebutjat qualsevol mena de política personalista. L'equip que es presentarà als comicis ha seguit el resultat de la deliberació d'una assemblea per escollir els candidats. Aquesta és la tercera vegada que els cupaires es presentaran a les eleccions municipals a Olot, informa Guillem Guardiola.
L'Assemblea local de la CUP a Olot ja ha escollit les 10 primeres persones que formaran part de la llista que es presentarà a les eleccions municipals del mes de maig. La llista estarà encapçalada pel mestre d'Educació Primària, Jordi Gasulla, que ha volgut reivindicar el projecte col·lectiu del partit i ha rebutjat qualsevol política personalista.
Aquest procés que hem seguit per escollir les candidates que encapçalaran la llista va ser fruit de, primer, la recollida de tots els noms que va voler proposar la ciutadania. Vam rebre una 70 de noms. Després ens vam posar en contacte amb tota aquesta gent per veure qui voldria formar part d'aquesta llista i en base a les respostes que vam rebre, doncs avui l'Assemblea ha deliberat i ha votat.
L'arquitecta especialitzada en urbanisme feminista, Sílvia Pagès, acompanyarà Gasulla a la llista. Noms com el del tècnic en emergències sanitàries, Dani Dorca, la politòloga Bruna Canyada, l'activista Mari Dramé o la jove estudiant de veterinària, Marta Crosas, acabaran de completar l'equip.
La CUP és una organització assembleària que treballa per un projecte col·lectiu i amb això volem continuar posant èmfasi. Comentar que aquestes setmanes estem fent jornades programàtiques sobre temes concrets per tal d'anar enriquint aquest programa electoral que presentarem properament i que, tot i estar molt avançat, sí que convidem a tothom a aportar-hi el seu coneixement i la seva experiència per tal de poder fer un programa útil.
Aquesta és la tercera vegada que la CUP es presenta a les eleccions municipals a Olot. L'any 2015 va obtenir 3 regidors i fa 4 anys en va perdre un. El partit acabarà de donar la resta de detalls de la llista durant les pròximes setmanes.
A la línia de les eleccions municipals parlem d'Ignasi Grabulosa, que encapçalarà la llista de Junts per a les eleccions municipals de Santa Pau. En el seu programa parla d'obrir l'Ajuntament al poble, d'atendre la gent gran i d'envellir el nucli antic. Grabulosa, prejubilat després de més de 40 anys treballant a la banca, afirma que es presenta perquè, segons ell, no sap parar, Pere Ubach.
Ignasi Grabulosa es presenta a les eleccions municipals de Santa Pau. Ho fa sota les sigles de Junts per Catalunya. Assegura que el seu programa resumeix en canviar la inèrcia dels últims anys i obrir l'Ajuntament al poble. Vol posar a punt l'edifici de Can Torres, ja que creu que és un centre de dia de segona divisió, però tampoc es compromet amb l'espai. Vol valorar altres opcions. Pel que fa al castell de Santa Pau, diu que és una patata calenta. Cada 4 anys se'n parla, però no s'avança. Ell afirma saber quines portes ha de trucar, però que informarà a mesura que el seu projecte avanci. També parla d'envellir el nucli antic perquè li falta vida.
Li hem de donar atractiu, l'hem de jardinar, l'hem de posar mobiliari urbà, hem de fer que la gent, quan vingui, no vingui i marxi, perquè no hi ha res, sinó que vingui, pugui viure-ho. Hi havia més vida abans que aquella trossos que ara, que és una postal.
Ignasi Grabulosa ja té confirmada la llista. Assegura que és gent de diferents sectors i coneixedores de les necessitats del poble. Grabulosa, després de treballar 42 anys en banca, a la Caixa de Girona i al Deutsche Bank, i està 2 anys prejubilat, diu que no sap parar i necessita nous reptes.
Jo no em sé estar a casa, no sé parar. Llavors, jo penso que tenim el deure de quan tenim el temps que és nostre, quan estem jubilats o prejubilats, que el temps és nostre, dedicar-lo en el poble o en el país en què estem. La meva idea és deixar un poble millor del que he trobat.
L'acte de presentació ha tingut lloc aquest dissabte al Centre Cívic de Santa Pau, on Grabulosa va comptar amb la presència i suport de l'exdiputat del Parlament de Catalunya, Josep Rull.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Les preses inverteix una part important dels pressupostos en eficiència energètica. Ho farà amb una instal·lació fotovoltaica... Ho farà amb una instal·lació fotovoltaica al Centre Cultural del municipi. Ho explica l'alcalde de les Preses, Pere Vila, en una entrevista al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió. A més, ja s'està realitzant una de les obres més importants per al poble, com és la millora del carrer Murrià. Ens porta més detalls l'Anil Puigvert.
L'Ajuntament de les Preses va aprovar un pressupost de més de 2,5 milions d'euros per aquest any. L'equip de govern vol destinar una part important de la partida d'inversions a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a diverses zones. Tenen previst que durant aquest 2023 es pugui realitzar una instal·lació de plaques solars al Centre Cultural i també a l'edifici de l'antiga estació. L'alcalde de les Preses és Pere Vila.
La instal·lació fotovoltaica del Centre Cultural, que això forma part del PUOS, que és a dir, el Plan Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat, que pertany a l'any 2024, és a dir, et permet fer-ho abans, però no tindràs l'ajut, la subvenció fins al proper any.
Paral·lelament, a principis d'any van començar les obres al carrer Murrià de les Preses, una de les vies principals del municipi. És un dels projectes de millora més importants del mandat i que feia temps que demanaven els veïns i el propi consistori. En aquest carrer s'estan fent millores en el clavegueram, separant les aigües netes de les brutes, soterrant el màxim de línies de serveis, s'adoquen les voreres i milloren tot l'enllumenat. Les obres tenen un cost total de 400.000 euros i es tiren endavant amb un romanent de tresoreria dels pressupostos de l'any passat.
Dintre el tancament de l'any 2022 ha quedat un romanent de tresoreria de lliure disposició que és important, és més d'un milió d'euros, del quals una part d'aquest són inversions que continuaran aquest any 2023, és a dir, que per una causa o per l'altra no s'han executat durant aquest 2022, el passat 2022.
També feia temps que els assistents al casal d'avis a les Preses demanaven una adaptació dels lavabos situats al pati de Ca les Monges. Fa poc més d'un mes ja es va donar per acabada aquesta millora que estava inclosa en els pressupostos.
Abans dels esports, parlem de l'Associació de Veïns i Veïnes del Morrot, que disposa d'un nou espai per dur i a terme la seva activitat. L'Ajuntament d'Olot i el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona han arribat a un acord per cedir al fins ara local del SECAM, al servei de l'Associació de Veïns i d'altres entitats que s'hi sumaran molt aviat.
Arran d'un conveni signat entre l'Ajuntament d'Olot, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i l'Associació de Veïns i Veïnes del Morrot, l'entitat veïnal disposarà d'un nou espai per portar-hi a terme la seva activitat. Es tracta del local SECAM, que fins ara utilitzava el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona com a centre de control de qualitat en processos d'edificació. D'aquesta forma, l'espai passarà a ser la seu de l'entitat veïnal i l'Ajuntament d'Olot n'assumirà el cost del lloguer. La regidora d'Acció Social i Cooperació, de Barris, de Transparència i Participació i d'Igualtat de Gènere és Immaculada Muñoz.
El que es pretén és que en aquest local hi passin coses, hi hagi xarxa, hi hagi cohesió social, es faci barri i, en definitiva, la gent pugui tenir un espai on gaudir i aprendre i fer formacions.
A part de convertir-se en la seu de l'Associació de Veïns i Veïnes del Morrot, el local del SECAM també es podrà utilitzar per altres activitats pel barri o del teixit associatiu de la ciutat. La gestió del casal anirà a càrrec del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. La regidora d'Empresa, Comerç i Turisme és Gemma Canalies.
És un espai on podran fer les assemblees, on podran fer tallers, on podran fer conferències, on podran fer formacions, on podran venir a passar l'estona. Jo penso un espai també que fomentarà molt la relació i la dinamització entre les persones que hi ha al barri.
L'objectiu d'aquest espai és convertir-lo en un punt de trobada. L'actuació s'emmarca en el programa Barris i Municipis del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, que busca promoure les relacions socials.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Pas enrere de la Unió Esportiva Olot i pas endavant de l'Hoquei Olot, que seguirà l'Hoquei Lliga Plata. Obrim carpeta esportiva.
L'esport a Radiolot.
Comencem parlant de futbol. Pas enrere de la Unió Esportiva Olot en la lluita per la permanència. El Lleida Esportiu va ser molt superior i es va endur la victòria amb un gol al final de cada part per 0-2. Els olotins van encaixar la segona derrota consecutiva i es van allunyar a 5 punts del play-out el dia que hi va haver la millor entrada de la temporada a l'estadi municipal, més de 1.000 espectadors. Entre la pluja i el mal joc de l'equip, molts aficionats van abandonar la graderia abans d'hora. David Planella.
Era una final per sortir del descens directe i es va perdre. Les conseqüències són clares. L'Olot queda a 5 punts del play-out i a 6 de la permanència directa. Es torna a allunyar a 2 partits de la salvació quan en falten 8 perquè s'acabi la Lliga. Albert Blázquez és el tècnic dels olotins.
Bueno, la millor oportunitat que hem tingut en el acabar d'any, no? Però sí que és veritat que no podem baixar els braços, que queden partits. Segur que en tindrem una altra d'aquestes característiques i bueno, haurem de prendre doncs, d'aquesta pressió o aquestes ganes de sortir d'allà, doncs que no ens facin jugar malament com avui.
El que fa més mal és que l'Olot va perdre merescudament. El Lleida va ser superior de principi a fi. L'única excepció, l'inici de la segona meitat, quan amb un doble canvi, Forgas i Urri van entrar per Ot i per Xumetra, el conjunt olotí va fer un pas endavant i es va apropar el gol amb dues ocasions de Valverde i del mateix Urri. La resta del partit, però, va ser clarament del Lleida. A la primera part, els blaus van tenir fins a 8 oportunitats abans d'inaugurar el marcador al minut 42 amb un gol de Joan Campins. El defensa, completament sol a dins l'àrea, va rebre una centrada que va poder controlar amb el pit abans de fusellar davant d'Arnau. Blázquez destacava la mala primera meitat del seu equip.
Sobretot el primer quart d'hora ja s'ha notat. S'ha notat, deies, hòstia, sembla que en ells els hi vagi i a nosaltres no. I és aquí on hem d'anar, que no pot ser, hòstia, que ens estem jugant la vida nosaltres. I més que ells, perquè ells estaven més amunt que nosaltres. Per tant, no hi ha cap excusa. I sí que és veritat que, bueno, a vegades també entres al partit malament, però bueno, aguantes el primer apretón i te'n vas viu, perquè al descans hem anat vius. Hem tingut dues ocasions clares quan hem començat la segona part, no han entrat, i després doncs, un altre cop doncs, una mica el mateix guió. No?
El 0-1, com diu Blázquez, va ser un cop dur, però va aguantar molta estona en el marcador. No era un resultat impossible de remuntar i en el primer quart d'hora de la segona meitat tots dos equips van tenir ocasions, inclosa una rematada de Xuli al pal, però ningú no va aconseguir marcar. L'Olot va anar de més a menys i la mitja hora final va ser molt trista. Va començar a ploure i l'afició complia la graderia. Ahir es va veure la millor entrada de la temporada de la Lliga amb més de 1.000 espectadors. Va abandonar l'estadi en massa, mentre la gespa l'equip no era capaç de generar ni una oportunitat més. I per acabar-ho d'adobar, a 2 minuts pel 90, Eric Callís, en pròpia porteria, es va marcar el 0-2. Albert Blázquez posava el focus en l'actitud dels jugadors, que van abaixar els braços massa aviat.
El que no pot ser és que perquè no entrin els primers 10 minuts i no empatem, doncs després ja tot sigui un altre cop a tornar al que era, no? és com la setmana passada a Terrassa, després de rebre el gol no et pots enfonsar, has de seguir, és que no queda altre, i si no aconseguim això, doncs ho tindrem molt complicat.
El 0-2 contra el Lleida Esportiu és la segona derrota consecutiva d'un Olot que ha perdut gas just abans d'afrontar un doble desplaçament consecutiu. Dissabte que ve, el difícil camp de l'Atlètic Saguntí, i el cap de setmana següent a Saragossa contra el Deportiu Aragón. Els olotins no es poden permetre més ensopegades.
Doncs, com dèiem a l'inici, pas enrere de la Unió Esportiva Olot i pas endavant, i a l'hora definitiu de l'hoquei Olot, que serà equip d'hoquei Lliga Plata per tercer any consecutiu. Els olotins van guanyar 4-1 al Cerdanyola Club Hoquei i van tancar així la permanència a falta de 4 jornades pel final de Lliga. Els de García i Piera van haver de remuntar un 0-1 al descans i ho van fer amb una segona part brillant, amb gols de Tomàs Mercè, Arnau Vidal i un doblet de Marc Prat. La Josep Jou va tornar a presentar una imatge espectacular amb més d'un miler d'espectadors. Fent normal extraordinari, probablement aquesta seria la frase i l'explicació de la temporada de l'hoquei Olot. Aquest dissabte, i novament davant un miler d'espectadors, els olotins van segellar la permanència a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Un partit, però, que no va ser gens fàcil davant un Cerdanyola que també buscava deixar els deures fets en la seva primera temporada a la categoria de plata. Els vallesans van avançar-se ben aviat gràcies al gol d'Eric Gual al minut 8 de partit després d'una gran acció individual. Va ser una primera meitat amb ocasions per dues bandes, però sobretot per part Lutina, que no va poder trobar el gol abans del descans.
Es torna a veure que aquí la Josep Jou, amb tota l'afició, costa moltíssim que ens guanyin. Hem fet un molt bon partit i molt content per la permanència, pels nanos, perquè estem fent una segona volta molt bona.
A la represa, l'hoquei Olot es veia obligat a remuntar el 0-1 del descans i va començar d'una forma immillorable. Als 5 segons, Tomàs Mercè anotava l'empat després d'una assistència brillant de Daniel Mangas. Els olotins tenien clar l'objectiu de revertir el marcador el més aviat possible i al minut 8 de la segona meitat apareixia Arnau Vidal, que amb una acció individual sorprenia el Cerdanyola per marcar el 2-1. El guió de partit ja semblava més el previst per a l'hoquei Olot que per al conjunt verd, que va tenir l'oportunitat d'empatar des del punt de penal, però novament Guillem Raurill va estar sublim. I com a cirereta del pastís va aparèixer el de sempre per tancar el partit. Marc Prat, dos gols marca de la casa del 43 olotí, van tancar la victòria dels olotins per sumar 3 punts amb el gran premi de la permanència definitiva.
Sí, com sempre, els punts que puguem sumar a casa són, jo crec, per l'afició i per nosaltres també, són els més importants. Al final, bueno, tot això que tenim ho hem de valorar ara, perquè d'aquí uns anys no sabem si serà o no. Llavors, totes les alegries que els hi puguem donar i tots els punts que puguem sumar aquí a casa, crec que per nosaltres moralment sumen doble i és importantíssim.
Un nou final feliç per un hoquei Olot que es consolida la categoria de plata i on hi jugarà la temporada vinent per tercer cop consecutiu a la seva història. La ciutat respira hoquei patins i l'afició a la Josep Jou demostra ser una de les millors del territori. La setmana vinent, desplaçament a Oviedo per tancar el mes de març. I tanquem la carpeta esportiva parlant de ciclisme, perquè la Volta Ciclista a Catalunya tornarà a passar per Olot aquest dimarts i dimecres. La cursa més important del territori català provocarà importants afectacions viàries a la ciutat. La prova travessarà la comarca en dues de les etapes reines de la cursa.
Aquest dimarts passarà per la ciutat la segona etapa de la Volta Ciclista, amb inici a Mataró i final a Vallter 2000. La sortida s'ha previst aproximadament a la una del migdia a Mataró i es preveu que els participants passin per Olot pels vols de 3:45. El grup arribarà provinent de les Preses al centre de la ciutat. Accediran a Olot per l'avinguda Santa Coloma, passaran pel passeig de Barcelona, plaça Clarà, carrer Pare Roca, avinguda Reis Catòlics, carretera de Sant Joan de les Abadeses i rotonda de l'avinguda Europa fins al barri de l'Hostal del Sol per continuar el seu recorregut cap a Vallfogona del Ripollès. L'endemà dimecres, la tercera etapa arrencarà des d'Olost i els ciclistes passaran per Olot en direcció a la Molina. Els ciclistes arribaran procedents de les Preses i passaran per l'avinguda Santa Coloma, la plaça de l'Alegoria, l'avinguda Sant Jordi, el carrer Portbou, la rotonda de la Rodona i la carretera de la Canya. En aquesta ocasió, el pas per la comarca serà pels vols de les 2 del migdia. Fa 4 anys que la Volta Ciclista a Catalunya no passava per la Garrotxa.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 20 de març de 2023. Ara us deixem amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana amb la cita habitual dels dilluns al migdia a la sintonia de Ràdio Olot amb el tercer temps d'en David Planella. Més informació als butlletins horaris, a l'informatiu vespre de les 7 i al portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.